Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us informa Joan Llompart. El Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez, ha explicat aquest matí l'acord europeu pel Fons de Reconstrucció. La sessió continua a aquesta hora i ho segueix en directe el nostre company Jordi Casino. Bon dia, Jordi, què en podem destacar?
Europa surge contra los populismos, los nacionalismos y el comunismo, justo los que a ustedes le apoyan. No es un club neutral. Usted tiene que decidir, una vez que Europa ha cumplido con España, si quiere cumplir usted con los españoles. Hágalo por una vez, señor Sánchez. España necesita ya que haya una política de sensatez, de crecimiento económico, de creación de empleo y de convergencia con las grandes democracias liberales europeas. Justo lo que falta en este Banco Azul.
Eso no es un acto de justicia, es un acto de venganza, que nos aleja de una solución política al conflicto que vive Cataluña. Por eso, presidente, le pido, ahora que estamos saliendo de la peor fase de la pandemia, más valentía, más determinación. Necesitamos que la política vuelva a ser útil, que vuelva a ganar y superar el legado del Partido Popular de su judicialización.
Doncs gràcies, Jordi. Seguim amb més notícies. Comissions Obreres reclama la direcció de Marel i Barcelona que garanteixi la viabilitat de les plantilles de les fàbriques de la Zona Franca i Santa Margarida i els Monjos, on preveu acomiadar un total de 59 treballadors arran del tancament de Nissan. Eli Jiménez, Ràdio Sant Sadurní.
El període de consultes de l'ERO presentat per la companyia de sistemes de climatització acaba aquest dijous i Comissions lamenta que per ara no s'ha avançat cap a un acord. Davant d'aquesta situació, els comitès d'empresa han convocat una protesta aquest mateix dijous a les 12 del migdia a les portes de la fàbrica dels Monjos. Entre els principals punts de desacord de les negociacions, explica Comissions, hi ha les indemnitzacions per a les persones afectades per l'expedient i la negativa de l'empresa a garantir les mateixes condicions a la resta de la plantilla de cara a un eventual nou ERO. En el marc de l'expedient de regulació, l'empresa també va plantejar que part de la plantilla passés a una nova empresa participada per Marelli i per un grup xinès, però Comissions apunta que aquesta qüestió ha quedat aturada temporalment enmig de les negociacions de l'expedient.
Gràcies, Ali. Seguim amb Cultura amb el Pol Peiró.
Serendipia és el primer treball de la cantautora Marina Prat. Compost de 12 cançons autoproduïdes, és un disc sincer i proper en què s'expliquen 12 històries personals. Serendipia és un viatge emocional d'amor, desamor, imaginació i esperança. Els que vulguin gaudir amb la veu de la Ripollesa ho podran fer de manera gratuïta el proper dijous 30 de juliol a la Biblioteca Salvador Allende de Girona.
I en esports, el Barça ha tornat ja als entrenaments per preparar el partit de Champions contra el Nàpols amb l'absència d'Artur, declarat en rebel·lia, i la novetat d'Ousmane Dembélé, gairebé 6 mesos després de la lesió al bíceps femoral que el va allunyar dels terrenys de joc. Tota la plantilla blaugrana ha superat els tests protocolaris de coronavirus, però no ha passat el mateix amb la plantilla del Madrid, on el català Mariano ha donat positiu i serà baixa davant del Manchester City.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Canal 20 Ràdio, els dissabtes i diumenges a les 4 de la tarda.
A la
la Creu Roja hem activat el major dispositiu humanitari per a fer front al coronavirus. Més de 4.000 persones voluntàries atenen les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i medicaments de gent gran, famílies, infants i persones sense llar. Si pots, col·labora amb el pla Creu Roja Respon. Ens fas falta, ara més que mai. Informa't al web creuroja.org o al telèfon gratuït 900 104 971.
Xxxt! Silenci. Entrem a l'estudi 3.
A Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3. Tots els dissabtes i diumenges, a la una del migdia, a Canal 20 Ràdio, els acústics d'Estudi 3.
Els acústics de l'Estudi 3, amb Marta Pérez i Verge i Josep Bayo. Canal
20 Ràdio. 6 minuts. Comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 29 de juliol, aquesta hora de, diària de magazín en clau Alt i Baix Penedès, en el qual us acompanyem des de Bellvei Ràdio, Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Compartint històries, iniciatives, activitats, esports. Començarem avui, per exemple, parlant de turisme al Penedès. Som a les portes de les vacances per molts i volem explicar idees i algunes novetats per quedar-nos a prop de casa, per fer unes vacances de quilòmetre zero. Ens acompanyarà la Núria Sala, la directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès. I a continuació comptarem amb la Carol Granado, regidora de Participació Ciutadana de Bellvei, que ens explicarà com es faran les votacions de les propostes pels pressupostos participatius de Bellvei. Això passarà durant aquest mes d'agost que ara encetarem. Pels vols de 11:15 us presentem la 8a edició dels Premis Binari, uns Premis Binari que han començat aquesta setmana, aquest dilluns, a la capital de l'Alt Penedès, amb 4 dies intensos de tastos. La seva directora, l'Eva Vicenç, ens comenta les novetats d'aquests Binari 2020 i com s'han adaptat a la Covid-19. I acabarem amb esports. A 11:45 parlem del calendari de segona catalana, grup 3A, on hi militaran el Moja i la Fundació, i ho farem amb l'entrenador de la Fundació, Josep Atzarà, i l'entrenadora del Moja, la Luri Sorroche. Aquestes són les veus, les activitats, les històries i les propostes que avui us volem fer arribar a partir d'ara i fins les 12. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio.
Són 9 els minuts que passen de les 11 i arrenquem amb finestra turística per parlar del sector al Penedès i de com s'ha adaptat aquest estiu diferent que estem vivint. Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, durant els propers minuts el que farem és parlar de turisme a casa nostra, al Penedès, també de novetats, i aprofitarem també per donar algunes idees per quedar-nos al territori. Per això, la que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és la Núria Sala, la directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Núria, molt bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Núria, adaptació obligada del sector, adaptació obligada del turisme, no només del Penedès, sinó de tot el país, aquesta nova realitat?
Sí, sí, totalment. Vull dir, ho has dit clarament i és que és cert, és així. Ens toca viure aquest moment i l'adaptació està sent clau en tot el que té a veure amb el turisme. I penso una adaptació també, no només de les empreses que ofereixen aquest servei, sinó de tots nosaltres com a turistes, perquè les dinàmiques i els moviments estan canviant molt i ens toca adaptar-nos i intentar oferir doncs, això, propostes interessants, segures i a la vegada singulars, no? que convidin a la gent a venir.
Ara ho deies, no? Vosaltres heu hagut de canviar aquestes propostes, als turistes ens toca canviar aquesta manera de viatjar, quedar-nos segurament molt més a prop de casa i que això ens permeti, no?, descobrir un territori que sovint ens toca al costat de casa i no el coneixem. I Núria, heu anat canviant, heu anat adaptant-vos a la nova realitat i, per exemple, una imatge molt clara és aquest creixement, per exemple, dels wine bars, als nostres sí. Cellers en tenim tants, i aquesta adaptació, no?, amb aquest wine bar.
Sí, exacte. Aquí el que, com sabeu, doncs, bueno, tot el tema de protocol, recomanacions, mesures, ha estat complexa, diguéssim, pels diferents establiments i serveis turístics. I al final, una activitat que ja veníem promocionant des de feia anys enrere, enguany ha agafat més força que mai pel fet de poder gaudir del celler, sobretot de portes enfora. Els cellers estan en uns entorns magnífics, envoltats de vinyes, tenen espais oberts i, per tant, aquestes terrassetes, no?, aquest poder anar a fer una copa en un entorn bonic i, a més, per mi, el més important i per tots nosaltres és el conèixer el que hi ha darrere d'aquell vi que estàs tastant, no?, la història d'aquell celler i el que et poden transmetre doncs, la gent que t'hi trobaràs, és doncs, aquest element especial, no?, que fa que aquestes terrassetes doncs, siguin una molt bona proposta d'estiu per tots els que estem aquí al Penedès, perquè gairebé que sortim de casa i a molt poca distància tenim tota aquesta oferta, com d'altres territoris doncs, que estan a propet nostre, que tot i que respectant doncs, aquestes recomanacions de no moure'ns i desplaçar-se massa, puguin gaudir-los.
Núria, ja portem unes setmanes d'aquest estiu, unes setmanes, no?, d'aquesta campanya turística atípica. No sé si heu valorat ja una mica així per sobre o les veus que us puguin anar fent arribar de com està anant de moment aquest inici de l'estiu, tot i que encara ens queda tot el mes d'agost i part del setembre també, de moment. Com ho esteu veient?
Sí, a veure, és complexa i és difícil i m'agradaria poder donar notícies més positives, però de moment encara estem en una situació de molt a l'expectativa. Les notícies d'últims dies doncs, també han generat cancel·lacions en serveis turístics aquí en el territori. Per tant, hem d'anar vient, serà una temporada complicada, però no deixem de lluitar-hi. Penso que tota l'oferta turística d'aquí del territori estan treballant per poder garantir aquest servei, per fer-ho amb tota la garantia de responsabilitat i seguretat que ens demanen, val? I sobretot treballem molt també ja amb el focus posat a setembre, a l'època de verema, una època superdolça per nosaltres com a destinació, a veure si aquí tenim l'oportunitat de captar aquest interès.
A través del web i de les vostres xarxes socials, Núria, apropeu 10 experiències per viure al Penedès, propostes de quilòmetre zero per tots els gustos, ja una mica de tot. Si et sembla, les desgranem una mica, així també podem apropar als nostres oients algunes idees del que tenen al voltant. De vegades és el que estem comentant, no? De vegades no ho saben i al costat de casa seva poden fer una cosa interessant.
I tant. Bueno, jo, és aquest és aquesta dintre de, del mal, diguéssim, l'oportunitat que penso que tenim, que al final ens fa conèixer, descobrir i valorar coses que tenim aquí mateix al Penedès i que els mateixos residents del Penedès moltes vegades encara no coneixem, no? Per tant, al final aquestes propostes, aquestes 10 experiències, en podrien ser 10 o en podrien ser moltes més, eh? Però sí que el que agafant el fil del que comentàvem, doncs aquest estiu, per exemple, jo diria, no, les coses que has de fer, doncs aquest estiu has d'anar a una terrasseta i gaudir doncs d'aquestes propostes en els cellers. Per què no afegir-hi aquest element gastronòmic, no? I gaudir doncs d'aquesta oferta gastronòmica a l'aire lliure, que també pots trobar en els diferents restaurants, però sobretot també doncs en espais singulars com poden ser cellers o altres entorns. Senderisme, cicloturisme, fa calor, és cert, però els capvespres, perfecte per anar a fer una ruta amb bici i arribar-te amb algun mirador i fer-te una bona selfie. Penso que és una molt bona proposta per també conèixer els Miravinyes i els paisatges que ens envolten aquí al Penedès, que de vegades amb el dia a dia i amb la rutina aixequem poc el cap per gaudir-los quan anem a treballar o quan ens movem per aquí al territori. Què més? A veure, voltar per pobles, no? És a dir, hi ha gent que diu, ai, doncs, has estat mai a aquest poble? Ai, doncs, no hi he anat i està a 10 minuts de casa. Doncs, conèixer aquests pobles, conèixer, no?, el seu comerç de proximitat i gaudir-los, també pot ser una proposta molt divertida per fer, doncs, una tarda, inclús amb la família o amb amics, conèixer aquests pobles amb encant i per què no, doncs, viles marineres com Sitges o Vilanova o de més que de vegades això, les tenim a prop i no les gaudim, no? O les gaudim d'altres maneres. Jo penso que al final ara el que tenim és l'oportunitat és de redescobrir el que ens envolta, però sobretot jo penso que ho farem amb una altra mirada, no? No tant de pas, sinó més d'aprofundir i de gaudir. I de debò que ho comentàvem amb alguns emprenedors o empresaris d'aquí del territori, no? que també necessiten aquesta complicitat del penedesenc, no? perquè els vingui a visitar i perquè després, coneixent-ho, siguem nosaltres mateixos els millors ambaixadors de la nostra destinació. Aquesta és la millor campanya turística que entre tots podríem fer.
Doncs, Núria, queda dit, quedem-nos al nostre territori, coneixem-lo bé, després fem d'ambaixadors fora del Penedès per atraure gent, perquè vingui gent a conèixer un territori que en altres ocasions també n'hem parlat, no? Tenim vinya, tenim boscos, tenim platja i tenim una mica tot a la porta de casa. Núria Sala, directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, i permetem recordar a penedesturisme.cat, trobareu tota la informació. Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio.
La pandèmia de la Covid-19 va obligar l'Ajuntament de Bellvei a anul·lar la Fira de Sant Isidre. Això passava el mes de maig. Una de les activitats que estaven previstes era la votació de les propostes dels pressupostos participatius del municipi per aquest 2020. I ara us expliquem com ho faran finalment. Anem a Bellvei Ràdio. David Canto, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, aleshores es van anul·lar sense previsió de quan es farien, però aquesta setmana, després de l'última reunió del Consell del Poble, l'Ajuntament de Bellvei ha anunciat que les votacions es faran aquest mes d'agost. Saludem la regidora de Participació Ciutadana de Bellvei, Carol Granado. Aquí ja tenim el telèfon. Carol Granado, bon dia.
Hola, bon dia, David.
Bé, aquest procés participatiu s'havia de fer ja fa dies, però arran del coronavirus s'ha hagut de posposar, no?
Sí, teníamos previsto hacer las votaciones en la Fira de San Isidre, la Festa Major Petita de Bellvei en mayo. Y bueno, y con todo este tema, pues al final hemos podido hacer la reunión ahora, a primeros del mes de julio.
perquè les propostes, quan es van votar, quan, com ha estat el procés fins ara, fins arribar a aquest moment de... O sigui, com es van presentar i com ha estat el procés fins ara que es podran votar?
Vale, pues bueno, las propuestas se presentaron por los vecinos. Dejamos un margen de días para que presentaran las propuestas y luego estas propuestas tenían que pasar por los técnicos del ayuntamiento, las que eran susceptibles de tener revisión técnica, ¿vale? En este caso, por ejemplo, era la de los asientos del polideportivo, también para acabar de aclarar si entraba dentro de las propuestas finalistas o no. Lo que hicimos en la última reunión del Consell del Poble fue ya estipular cuáles eran las propuestas que son para votar, que al final han quedado 4 de 7 que se presentaron. Una quedó descartada en un primer momento por el tema económico y las otras dos, en la última reunión del Consell del Poble decidimos que las propuestas no tenían que versar sobre un servicio, ¿vale? Porque esto suponía una continuidad en el tiempo que los presupuestos participativos no nos la daban, porque van desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces nos encontramos con este problema. Si poníamos en marcha una que suponía un servicio en el mes de agosto, pues claro, solo iba a durar de agosto a diciembre. Y entonces, pues de esta manera se descartaron otras dos más. Y como te decía, pues han quedado 4 que no suponen ningún servicio, que tienen un presupuesto cerrado. Y de estas 4, pues veremos a ver las que finalmente podemos ejecutar.
¿Y qué es el Consell del Poble?
Bueno, pues el Consell del Poble es el órgano que representa al pueblo, ¿no? Hay diferentes personas implicadas, como son todos los regidores del ayuntamiento, hay también un representante de cada entidad de Bellvei, y luego hay dos personas que en su día presentaron su candidatura para formar parte de este Consell. Nosotros no elegimos las propuestas, el Consell del Poble no elige las propuestas, las propuestas las presentan los vecinos y nosotros lo que hacemos es un poco pues instrumentar cómo tiene que hacerse las votaciones, como sabes, es un poco, hacemos de órgano, el máximo órgano, ¿no? para acabar de dilucidar cuáles son las propuestas que se votarán.
Bé, en el cas que calgui una votació, no? Perquè no tots els anys ha calgut arribar a aquesta fase de votació, perquè hi havia, per exemple, va haver un any que va haver una proposta majoritària, no?
Sí. El año pasado, por ejemplo, no fue necesario hacer votaciones. Este año, como te decía, pues hay 4 y supera el presupuesto participativo que ha destinado el ayuntamiento, que son 6.000 euros. Y como supera esto, pues vamos a hacer las votaciones y eso, y a ver las que podemos ejecutar.
¿Ens podries explicar una mica quines són aquestes 4 propostes que han arribat a la fase de votació?
Sí, la propuesta número 1 son asientos para el polideportivo municipal. Ese tiene un coste de 2.800 euros. Luego la segunda propuesta es para mejorar el parque que hay en el consultorio médico, es poner una valla en toda la parte que da con el parking para que los niños pues tengan mucha más seguridad. La tercera propuesta son ordenadores para el centro cívico La Muga y la cuarta propuesta se llama Actualitzem la Llar d'Infants, que es material para la Llar d'Infants, para el patio. No, hay un montón de material que han pedido, que han esta propuesta es de las madres de la guardería.
En el cas de les graderies del pavelló municipal, actualment no hi ha seients?
No, están las gradas de cemento. Y ahora pues, la propuesta es para poner los asientos.
I teniu xifres aproximades de quant costaria cada un d'aquests projectes?
Sí, los asientos unos 2.800, la valla del parque 1.900, los ordenadores 800... Y todo el material de la Llar d'Infants, unos 1.500 euros.
Per tant, depèn de com sortissin les votacions, es podria fer més d'una d'aquestes propostes, no?
Sí. En principio es la idea, bueno, que seguramente que saldrá más de una, porque a la hora de votar se votan 3 propuestas.
Aleshores, clar, com dèieu, aquestes votacions estaven previstes per fer-se a la Festa Major Petita, a la Fira de Sant Isidre, com es va fer fa 2 anys. Com es farà aquesta vegada, comptant, i quan es farà, comptant doncs, que encara estem en el context de la pandèmia del coronavirus?
Sí, pues este año cambia totalmente. La primera vez hicimos una jornada de votaciones en un solo día y esta vez pues lo que decidió el Consell del Poble es que vamos a dejar todo el mes de agosto para hacer las votaciones. Habrá una urna en el ayuntamiento y estarán las bulletas de votaciones y entonces la gente podrá ir allí a rellenar su bulleta y a votar.
Qui pot votar en aquestes votacions dels pressupostos participatius de Bellvei?
Bueno, pues pueden votar todos los vecinos de Bellvei mayores de 16 años.
I ja per acabar, respecte al projecte que va guanyar l'any anterior, que era un remolc que doncs, les entitats van demanar per poder traslladar, per exemple, el bestiari i l'imaginari del municipi, es va poder acabar, s'ha pogut ja fer servir?
Bueno, pues no se ha podido usar precisamente porque no han podido salir ningún elemento festivo debido a la situación en la que estamos ahora, pero sí está acabado, se acabó y está esperando pues eso, que se puedan volver a hacer cosas para salir.
I un altre dels projectes que també ha sortit d'aquests pressupostos participatius va ser l'adequació del camí que va cap a la Muga amb tot d'indicacions doncs, i d'informació, i es va dir que potser més endavant, com ha passat amb altres projectes dels pressupostos participatius, s'ampliaria o es continuaria aquesta tasca. Estic pensant, per exemple, en el Premi dels Treballs de Batxillerat que s'ha incorporat a l'Ajuntament. Hi ha intenció de seguir aquesta tasca de senyalitzar camins del municipi?
Sí, bueno, sí, en principio siempre ha sido la intención del equipo de gobierno de seguir haciendo rutas. Esto solo ha sido, pues eso, el principio, ¿no? Lo que nos ha ayudado también a saber pues lo que cuestan las cosas y cómo es todo, un poco cómo es el proceso de llegar a marcar el camino y hacerlo para uso y disfrute de la gente, que de hecho ahora pues es una ruta bastante transitada.
Doncs Carol Granado, regidora, entre d'altres, de Participació Ciutadana de Bellvei, moltes gràcies per explicar-nos al Penedès en Xarxa tot aquest procés.
Gràcies a ti, David.
2 minuts i arribem a 11:45.
Penedès en Xarxa.
Aquest dilluns s'han posat en marxa els Premis Binari 2020 amb 4 jornades de tastos a Vilafranca que tenen lloc a l'Escola d'Enoturisme. En parlem amb l'Eva Vicenç, la directora dels Binari. Eva, molt bon dia.
Bon dia.
Els Binari van néixer fa 8 anys, enmig d'una crisi, i ara, en una nova crisi, en aquesta pandèmia, seguiu al peu del canó.
Seguim a peu del canó, sí. La veritat és que en el seu moment tampoc no teníem allò clar cap on aniríem i que arribaríem aquí. Estem contentíssims d'haver pogut celebrar les 7 primeres edicions donant una mica el suport, no?, al sector, que considerem que ara mateix i des del principi pues, és com una manera més de donar-li la visibilitat que es mereix en un sector com el que tenim de dia aquí a Catalunya. I dir-vos això, venim d'una crisi i repetim, aquest any ha sigut un any molt excepcional, està sent-ho justament per la situació amb la Covid, però també és veritat que ahir fèiem una mica de reflexió en veu alta de que, malgrat tot, hem mantingut moltíssim la participació i ens hem adonat que sembla ser que el concurs és benvingut i potser fins i tot necessari, no? Llavors el fet aquest és el que més o menys ens motiva a seguir lluitant cada dia, que tot sigui possible, i a seguir acompanyant sobretot el sector en un moment en el que ara més que mai necessita aquesta visibilitat, no? Que el coneguem, que sapiguem que tenim tota la varietat i la, i la heterogeneïtat de productes de punta a punta del país, i que, bueno, que pensem que un concurs com el Binari bàsicament ha de seguir pues, això, donant-li el suport, donant el coneixement i posicionant-lo al lloc que es mereix.
Malgrat la pandèmia, hi ha una bona participació de cellers i de vins, de mostres.
Sí, sí, de fet hem baixat només un 7%, en respecte a l'any passat ens hem apropat a les 900 mostres, cosa que tampoc teníem molt clar que hagués sigut possible quan tot va començar, i per això hi ha hagut com un reforçament al fet de que considerem que el sector pues, entén que els premis ara mateix pues, que poden donar l'acompanyament que potser necessiten, i per això pues, estem contents de poder seguir sumant edicions i justament enguany poder mantenir-nos, malgrat que sigui un any en el que tot hagués sigut tan, o en el que s'està veient que molts esdeveniments del vi i d'altres sectors òbviament estan veient-se obligats a no celebrar-se. Nosaltres hem vist que tenim la possibilitat de fer-ho i que a més hem tingut el suport i l'acompanyament dels cellers.
Aquesta reflexió és la que hauran fet també els cellers, no? Si ells hi són, nosaltres a costat seu, perquè és un sector que està tocat ara mateix.
Sí, és un sector que està molt tocat, com molts d'altres, però sí que és cert que el fet de que s'hagi tancat la restauració, el fet de que hi hagi molta complicació amb el tema de les exportacions, clar, al final el celler el que vol és vendre el seu producte. I està clar que enguany pues, ens hem com adonat de dues coses importants. Una, que més que mai hem d'apostar pel producte de qualitat i de proximitat. Això vol dir que si tenim un celler que fa vi al costat de casa, que per què no donar-li l'oportunitat, més enllà d'anar a comprar vins d'altres regions del món. Això és una, i l'altra és que sí que és veritat que s'ha de fer com un revulsiu, no? Ha d'haver com un canvi en les tendències de consum, que de fet des de l'Incavi se presentaran xifres de consum en els últims mesos cap aquí, però sí que és cert que en els últims anys hi ha hagut un increment de consciència i consum de vi català a Catalunya. Fins estem apropant o superant per fi el 40%, malgrat no ser xifres excel·lents, però sí que ens hem de veure que sí que potser és que la qualitat que fem està agradant suficient al consumidor local per a que hi aposti.
Dius que la xifra, la quota de mercat ara costa el 40%. Recordes quin número era fa 8 anys quan van començar els Binari?
Sí, no recordo exacte els 8, però sí que fa 10 anys estaven sobre el 27%, perquè sobre el, sí, 27 punts. Llavors, una de les coses que sí que es va parlar, perquè el Badeví, que és el diari que va crear els premis, va néixer fa 10 anys i justament coincidint amb el desaniversari, més o menys es va fer aquesta comparativa. Ens van dir que en els últims 10 anys havia hagut aquest creixement de 10 punts, ara ja estem per sobre dels 10 punts, per tant, més o menys hem estat acompanyant el creixement del sector amb el consum.
Entre les novetats d'aquests Binari 2020 hi ha un nou premi, el millor projecte enoturístic de Catalunya.
Exacte, perquè sí que pensem que bueno, que el sector del vi pues, òbviament és el producte, però cada cop s'està fent moltes més apostes a nivell de projecte de celler, i una de les coses que hem considerat que podia ser interessant era donar-li més visibilitat també a les bones feines que s'estan fent en l'àmbit de l'enoturisme. Sí que és cert que hi ha molts cellers que ja estan apostant com un element més dins de la seva oferta i ens sembla que podria ser pues, un altre revulsiu, una altra manera de donar-los a conèixer més enllà de que t'agradi més o menys el vi, però que tinguis clar que també si t'interessa el turisme del vi o el turisme no gastronòmic, pues, també tens moltíssimes opcions a nivell de Catalunya. I una mica la idea surt d'aquí, de que ja que s'està fent tot el tema de la promoció del producte, ja que estem intentant apropar les diferents elaboracions que es fan arreu del país, pensem en el producte, però pensem també en tot el projecte i en totes les opcions que hi ha, perquè clar, l'enoturisme cada cop, ara més que mai, s'està reinventant un altre cop, però s'estan fent com ofertes molt interessants per tot tipus de públic, o sigui, no estem parlant amb un públic molt cebadita, sinó que està dirigit a tot tipus de persones, o sigui, siguin nens, siguin famílies, siguin parelles, siguin adults, de tot tipus, i és una manera més d'apropar el món del vi a la ciutadania.
De quina manera ha condicionat la Covid-19 aquesta 8a edició?
L'ha condicionat ben bé del tot, perquè més enllà de que el funcionament hem intentat que sempre sigui en la mateixa rigorositat, doncs dependre molt d'un jurat professional extern, el que hem fet és buscar diverses coses per seguir una mica amb les normatives de seguretat. D'entrada, hem vingut a l'Escola de Naturisme, perquè ens facilita un espai molt més ampli en el que hem limitat el número de persones. O sigui, ara tenim tots els tastadors a la sala i màxim són 20. Hem comptat, hem fet un càlcul, gràcies als companys de l'escola, hem fet un càlcul perquè cada tastador tingui màxim 2 metres, o mínim de 2 metres de distància de seguretat entre ells. Però a més tenim un servei que serveix amb mascaretes, que s'estan tota l'estona amb els gels entre ronda i ronda. Tècnicament, bueno, buscant la manera de que no hi hagi cap tipus d'intercanvi de res, o sigui, que no hi pugui sortir ni que hi pugui haver cap rebrot que surti de l'escola en el moment dels premis. Però sí que ens hem hagut com de no reinventar, sinó que hem hagut de ser com molt conscients de que la responsabilitat de que surti tot bé també passa perquè nosaltres siguem responsables amb l'organització.
Quants tastadors hi ha en total? Veient imatges, veig poques dones. Quin tant per cent?
Pues en tenim bastantes, t'ho vull dir, perquè és una cosa que nosaltres creiem molt. A més, és que hi ha moltes dones que treballen en el món del vi, que tenen una professionalitat màxima. I et puc dir quanta gent avui, perquè tinc més o menys davant el jurat, però normalment intentem que sigui el màxim de paritat possible. Estem parlant de que aproximadament poden participar entre 60 i 70 persones diferents cada any. Enguany potser baixarem a 60, per això que us deia que hem baixat a 20 persones màxim el dia per una qüestió d'aforament, però sempre intentem que mínim hi hagi la meitat de dones. Avui i ara et puc dir que les estic comptant, 1, 2, 3, 4... Tenim 9 sobre 20, o sigui, no estem amb la paritat exacta, però diríem que ens hem quedat a una, només.
Aquesta setmana tenen lloc els tastos a Vilafranca i quan es reprenen aquests tastos? Quan és la següent fase?
La següent fase la farem a Rubí. Mira, aquesta setmana, en 4 dies, tastarem els prop de 900 vins que s'han presentat i llavors els que tinguin unes puntuacions més altes, estem parlant del voltant de 200 vins, els portem a Rubí a la primera setmana de setembre. El dia 7 de setembre, que és dilluns, farem el tast una altra vegada, una altra convocatòria de nou, per a poder avaluar pues, a cegues, com fem sempre, els vins que en principi ja seran els que s'obtinguin els guardons.
I quan torneu a la capital de l'Alt Penedès per celebrar la gala i el lliurament de premis?
I la gala, creuem els dits que sigui possible,
sí.
Però sí, nosaltres tenim reservat el 9 d'octubre, que és un divendres, per a poder fer festa major d'alguna manera. O sigui, hem de donar a conèixer els guanyadors, sigui com sigui, digitalment, virtualment, trobarem les eines. De fet, estem valorant diverses opcions i escenaris, però, com sempre, acompanyat de Vilafranca, que des del principi, us he parlat des de les 8 edicions, i la veritat és que hem d'agrair moltíssim com ens han acollit des de Vilafranca, tant des de l'Ajuntament com ara, per exemple, amb l'Escola de Noturisme, que ens està fent de seu, i volem seguir repetint pues, això, no?, l'acompanyament i sobretot pues, això, reivindicar pues, que òbviament estem en una zona de vins, la capital del vi de Catalunya i el fet d'estar aquí per nosaltres és molt important.
Eva, Vicenç, gràcies per haver parlat una estona amb nosaltres i molta sort amb aquesta 8a edició dels Premis Vinari.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Penedès en xarxa.
La segona catalana de futbol ja té calendari i avui el comentarem amb els entrenadors dels dos equips penedesencs que jugaran en aquesta categoria. Des de Canal 20 ens en parla l'Armand Beneito.
Doncs sí, Sílvia, avui parlem de la segona catalana, on hi tenim dos equips del Penedès, el món del futbol, la Fundació Atlètic Vilafranca i l'equip del Moja, recent pujat de categoria. Avui hem de parlar d'aquest calendari que la Federació Catalana de Futbol ja ha proporcionat, on els 6 grups habituals de la segona catalana s'han transformat en 12. Cada grup tindrà un grup A i un grup B. Pel que fa als nostres, estaran al grup tercer A d'aquesta segona catalana. Els 3 primers classificats de cada grup passaran a jugar l'ascens de categoria, l'ascens a primera catalana. Així doncs, un cop s'acabi aquesta primera fase, els 3 primers del grup 3A i del grup 3B quedaran engrupats, com dèiem, amb un grup de 6 equips per pujar de categoria o promocionar per pujar a primera catalana. La resta seran amb 6 subgrups per, en aquest cas, evitar no baixar. Serà la fase de permanència. Amb aquest grup tercer A hi són Terlenca, Fundació Atlètic Vilafranca, Atlètic Prat Delta, Cubelles, Can Boixeres, Espluguenc, Unificació Bellvitge, Sitges, Moja, Gornal i Olivella. 11 equips. Hi ha equips de 10, hi ha equips d'11, aquí en aquest cas són 11 equips, són 22 jornades, però en aquest cas 20 partits els que jugaran cada equip. Avui volem parlar d'aquest calendari, veiem com ho veuen, en aquest cas, tant l'entrenador de la Fundació Leti Vilafranca, el Josep Atzerà, com també l'entrenadora de Moja, la Luri Sorratxe. Doncs per començar a parlar d'aquest calendari, d'aquest nou calendari, d'aquesta segona catalana grup tercer A, primer de tot ho fem amb un equip que ja hi era la temporada passada amb aquesta segona catalana, que és la Fundació Atlètic Vilafranca. De fet, ja fa algunes temporades que hi és, i a davant el seu entrenador, el Josep Atzerà. Josep, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Ara ho deia, fa moltes temporades. Quantes temporades fa ja que estàs davant de l'Atlètic Vilafranca o de la Fundació Atlètic Vilafranca?
Bueno, vaig estar ja, quan estava a tercera catalana, vaig estar 6 temporades. I llavors va ser quan vaig anar amb el Vilafranca de segon entrenador, i després quan va pujar a segona catalana vaig tornar a venir aquí. Llavors, sembla que ara aquesta torna a ser la cinquena o la sisena, no? Ara exactament no t'ho dir, però entre una cosa i l'altra hem de portar entre 10-12.
Déu-n'hi-do. Bueno, i aguantant amb aquesta segona catalana, no? Que és una categoria complicada, una categoria, diguem, exigent, no?
Sí, la veritat és que és molt, molt gratificant, perquè sobretot treballem molt amb jugadors que van sortint del juvenil, bàsicament, i després algunes incorporacions que fem d'algun jugador que creiem interessant també, que tingui l'opció de poder progressar. No? Com que hem estat sent filial del Vilafranca, doncs tenen l'opció d'anar a jugar amb el primer equip, i bueno, doncs, el que fem és mirar a treballar bàsicament amb gent jove. Sempre es té algun jugador una miqueta més fet per la categoria, però és, la veritat és que és complicat, però que a la vegada molt plaent pel fet de que són tots joves.
Sí, perquè la mitjana d'edat, estàs parlant d'això, que hi hagi algun jugador una mica més veterà, però millor té 25-26 anys.
Sí, el jugador més veterà és l'Eric Roca, que és un jugador de la casa de tota la vida, i
el capità, vaja.
Sí. És un jugador que tot ha sigut estar al futbol base, va pujar al juvenil i bueno, doncs, com a jugador imatge de l'equip, doncs és un jugador que a més és compromès amb l'equip i ajuda amb aquests jugadors a que puguin créixer.
Bé, l'any passat va començar sent una mica irregulars, fins que es va acabar, fins al març, doncs anàveu una mica bé, anar superant, vau acabar 12ens, amb 8 partits guanyats, 3 empatats i 12 perduts. I bé, aquest any jo no sé si tu has mirat bé del tot, perquè és una mica tot una mica estrany, no? Tot com ho han deixat. Però per començar, doncs us ha tocat un grup bé amb equips que l'any passat lluitaven per dalt, com és el Prat Delta, l'Unificació Bellvitge, els Sitges, equips de baix, el Terlenca per aquí. Com ho veus, això? Com veus aquest calendari? Si realment te l'has mirat, bueno, ja va bé.
Nosaltres cada any, si repassem les temporades, cada any fem igual. Comencem amb una dinàmica no negativa, perquè és un equip que s'ha de fer... Primer s'ha de fer la categoria amateur, perquè posem molts juvenils, després s'ha de fer a la categoria aquesta, i bueno, doncs això té un procés, no? I sempre comencem una mica, diguéssim, justets en quant a puntuació, però bueno, és un equip que va creixent, i la llàstima és que quan s'ha tingut que parar aquest any passat, doncs és quan nosaltres comencem a funcionar, que és les segones voltes, a partir de febrer, març, ja comencem a agafar dinàmica positiva i anem sumant punts, no? Però bueno, i aquest any, doncs, la veritat és que em preocupa una mica això, no? Perquè aquesta, clar, com que són fases així de pocs partits, diguéssim, clar, nosaltres fins que no ens adaptem això, aviam com anirà. Tot i que aquest any crec que mantinc bastanta base de l'any passat, i bueno, veurem aviam com va. El veig és que hi ha algun equip nou, hi ha equips de la part alta i de part baixa, però ja és tot molt, molt relatiu. No sé, que hi ha dos o tres equips que saps que ho lluitaran per estar dalt, i l'altre s'ha de veure.
Clar, perquè...
Nosaltres també
no, digues.
Em preocupa una miqueta com d'allò, com anirem nosaltres, no? A veure com... si ens costa molt tornar-nos a adaptar una miqueta a la categoria o ens adaptem ràpid, ja veurem.
Perquè, evidentment, tal com dius tu, aquest any s'hauria de canviar una mica la dinàmica i començar bé, perquè tens doncs, aquestes primeres... Són 10 equips amb aquesta primera fase, tens 20 partits, però és que els 3 primers, diguem, si quedes dels 3 primers ja ho has fet tot, no? Perquè ja està, ja no has de patir de res, però és difícil.
Sí, és complicat, ja et dic, perquè nosaltres, a més, sent un equip jove com som, l'equip necessita un període de maduració dins la categoria, no? Nanos joves, doncs, són bons jugadors, perquè pugem bons jugadors i ho hem demostrat cada any, que estan començant anant dels 3 o 4 últims cada temporada, després acabem sempre de la meitat en amunt. Per tant, vol dir que hi ha un cert nivell, el que passa que, bueno, han de madurar dins la categoria i això té un procés, no? Aviam aquest any, per això dic, aviam aquest any com anirà això, que és una de les facetes que potser em preocupa una miqueta. Aviam si hi ha més o menys, bàsicament hi ha bastanta gent de l'any passat, per tant crec que això ho podem aconseguir una miqueta abans, però bueno, s'ho ha de veure.
Clar, el que passa que després, diguem que te'n vas als grups de permanència, si no quedes dels tres primers, el que passa que els punts no s'acumulen, tornes a començar de zero, tot plegat, ja t'ho dic, no sé si és una mica enrevessat.
Sí, és una mica enrevessat, perquè després, clar, no sé com ho volen fer, perquè si agafen els tres primers de cada grup o quatre primers de cada grup seran sis o vuit equips i els altres seran molts equips, no sé si llavors ens faran dos grups més o com ho volen fer. Perquè llavors representaria que jugaríem un altre cop molts partits, però bueno, tot això, com que primer s'ha de veure la primera fase, ja et dic, nosaltres aquí sempre hem anat miqueta a miqueta, vull dir, no es pot estar pensant ja en el final de la Lliga quan encara no has fet el començament, no? Si es pensés en el final de la Lliga, cada any a la jornada 10 m'haguessin dit que canviàvem l'entrenador, perquè sempre estàvem dels quatre últims, no? Llavors, bueno, aquí, doncs, per sort es deixa treballar tranquil·lament, que l'equip vagi millorant, vagi creixent. Ja et dic, l'únic que em preocupa d'aquest any que ve és a veure com comencem pel tema aquest de si estàs a la part de dalt, doncs poder tenir opció a fer-lo de pujar, no? Però bueno, la tranquil·litat que tinc és que jo sé que puc treballar tranquil·lament, que no hi ha les crisis aquestes d'estar dalt o estar baix.
El que sí que està clar és que tindreu el Terlenca, que a més serà el primer rival, el Prat Delta, sí, que ja els coneixeu, el Cubelles, els Plogueng, Unificació Bellvitge, Sitges, Cornal, Olivella, Can Buixeres, pràcticament tots els coneixen, i el Moja, bueno, aquest any teniu derbi.
Sí, aquest any tenim derbi. A més, vindrà després d'una setmana de descans nosaltres, que la setmana abans descansem, i d'allò, i bueno, pues, no, o sigui, al final, jo sempre ho dic, com més equips hi hagi per aquí, més entretinguda és pel fet de que coneixes més els equips, hi ha més ambient, no? I bueno, pues, per exemple, aquesta lligueta serà bastant entretinguda pel tema de que som entre Cubelles, Moja, Olivella, Sitges, som cinc equips d'aquí que més o menys hi ha jugadors que es coneixen d'un i l'altre cantó i bueno, es crea un bon ambient.
Sí, realment serà una lliga, un grup tercer A, doncs força competitiu. Potser si haguessin afegit l'Òdena i el Sant Mauro i potser haver tret algun d'aquests de Barcelona, doncs encara millor, no? Potser hagués sigut una mica més maco tot plegat.
Sí, bueno, la veritat és que sí, que el primer que vaig mirar és veure que havien posat aquests altres dos que l'altre cantó, em va estranyar una miqueta, però bueno, al final potser va proximitat cap a l'altra banda, que hi ha els de la banda de Rubí, a més els hi queda potser més bé, no sé, no, tampoc no m'he fixat en això, però bueno, al final cadascú deu pensar, aquests podien estar aquí, aquests podien estar allà. El que sí que tenia clar és que els equips d'aquí, el Garraf i d'aquí el Penedès, estaríem junts, això estava claríssim. L'altre ja, bueno, mira, tant, no, només un tema que d'allò, tots queden de la banda d'aquí entrant a Barcelona, per tant, és el que hi ha.
Descanseu una jornada, com dius tu, és un grup que li tocarà descansar una setmana. També anirà bé, perquè en principi serà complicat aquest any, degut a que en principi comença l'octubre, però ja veurem, vull dir que sí. Tindreu poques jornades de descans, igual haureu de jugar dates properes al Nadal, allò d'aquests tres setmanes de descans al Nadal serà complicat, carnavals i de tot, vaja, aquest any.
Bueno, això ja s'anirà veient, no? Jo crec que ara, de moment, el que sí que és interessant és que hagi ja posat una data per començar i, bueno, mica en mica s'anirà engegant tot, aviam com, si es pot engegar bé o si hem de tornar a parar o què passa, però en principi com a mínim ja tenim una miqueta de dates per poder anar fent i avançant coses, no? Perquè és que si no, llavors aquí no sabies ni què fer, ni com fer-ho, ni quan començar a entrenar, ni quan entres per la temporada, sinó fer-les i fer-la més aviat o més tard, i així com a mínim ja pots tenir una miqueta d'idea bàsica com per treballar i començar a fer coses.
Molt bé, teniu data d'inici de la pretemporada o encara no?
Sí, la faig. Normalment sempre acostumava a fer un mes abans de l'inici de la Lliga, el que passa que aquest any, com que m'ha estat molt de temps parat, començo una setmana abans. És a dir,
cap a finals d'agost, sí, més o menys.
El 24 d'agost, sí.
Ah, molt bé. Perfecte, doncs molta sort aquest any, aviam què passa al final, esperem que pugui començar tot el dia que està estipulat, penso que és 8-9 d'octubre, i bé, i que no s'aturi, que no hi hagi aturades ni aquestes coses.
Sí, sí, aviam, el que més preocupa és això, no? Que aviam, esperem que puguem, perquè clar, si comences a fer-ho tot i quan arriba el moment de començar no pots començar, has estat treballant per res, no? Per tant, bueno, l'important és que estigui tot ben controladet, que el tema aquest que ens està portant per aquest camí estigui més bé, més relaxat i això, i puguem tranquil·lament disputar els partits.
Doncs vinga, Josep Atzerà, un any més, una temporada més a la banqueta de la Fundació i molta sort aquest any. Que vagi bé.
Moltes gràcies, igualment.
Doncs després de parlar amb l'entrenador de la Fundació Atlètic Vilafranca, anem ara cap a l'entrenadora del Moja, el Moja que també està al mateix grup que la Fundació, el grup tercer A. Luri Sorrotxa, com estàs?
Molt bones, doncs molt bé.
Bé, ho parlàvem amb el Perxet Gerà, un grup on tens equips que l'any passat a segona estaven a dalt, tens equips que estaven a baix i algun equip nou, com en aquest cas doncs, podia ser el Terlenca, o vosaltres, no? Bé, en tot cas compensat, tot i que ell mateix també comentava que potser esperava haver tingut també amb aquest grup a l'Òdena i el Sant Mauro.
Exacte. Sí, sí, més que res pel tema de que ja competíem en la tercera catalana i bueno, doncs s'esperava, però bueno, al final les decisions doncs són les que són i amb aquest grup de la segona catalana A, doncs és el que ens han proporcionat, no?, per competir.
En tot cas és un grup atractiu, no?, perquè bé, teniu molts derbis catalogant també, i a més tu sent vilanovina del Garraf, doncs catalogant doncs, a Cubelles, a Sitges, a Olivella com a derbi, a més de la Fundació. Bé, en tot
exacte.
Cas maco és, no?
Sí, és una gran competició, la veritat, els equips que el conformem, doncs la veritat que penso que serà molt competit i superdisputat.
Després teniu doncs equips que l'any passat, doncs com dèiem, lluitaven per pujar a categoria, amb l'Atlètic Prat, que va estar pràcticament a les portes, finalment doncs no va poder. Després teniu també l'equip d'Hospitalet, el Bellvitge, el Sitges i equips de baix. Suposo que t'hauràs mirat una mica de la baix. Com ho veus?
Bueno, ja t'he dit, és una categoria supercompetida, amb uns equips que han fet un conjunt de jugadors, doncs penso que gairebé tots molt tops, i inclòs nosaltres, evidentment, doncs, bueno, simplement el que puc dir és que treballarem per fer-ho el més complicat possible a la resta i gaudir-ne molt de totes les competicions.
I pel que fa al teu equip, amb aquestes incorporacions, noves incorporacions, podríem catalogar de nova incorporació també el Guti, perquè va venir l'any passat, va jugar pocs partits i ara ja deu estar doncs, en una forma òptima, sens dubte és com un fitxatge, no? També un gran fitxatge. T'estàs contenta de com està quedant?
Sí, la veritat que estic molt feliç de veure el planter que tenim per començar a treballar i la veritat és que, bueno, penso, com t'he dit abans, que ho farem molt difícil als equips rivals i que tant de bo doncs, tinguem el premi cada setmana, clar.
Bé, anant una mica pel calendari, un calendari que jo no sé si algú, jo crec que algú l'entén, és complicat, no, la cosa, vull dir, de moment jugueu una primera fase amb 10 equips, són 22 jornades, perquè en aquest cas sou 11, bueno, contra 10 equips, volia dir, comptant vosaltres, doncs, en aquest cas 11, 22 jornades, són 20 partits, en aquest cas, i després els tres primers se'n van a... Clar, si quedes els tres primers ja has fet la temporada, no?, perquè ja t'ha salvat, això per començar ja. Que és difícil, quedar els tres primers. Però després te'n vas a quatre subgrups més. Has acabat d'entendre'l una mica, el calendari?
Sí, entendre'l l'he entès. I bueno, al final, doncs no queda un altre que acceptar i gaudir de la competició que que ens han proposat i que tant de bo doncs ho gaudim tots, no? Una miqueta, i sí que és cert que serà petit, evidentment. Petit de patiment, vull dir, no de petit. I serà, bueno, doncs, la diferència entre que si quedes en una posició que les anteriors competicions que s'havien fet doncs era bastant doncs lleuger i tranquil, ara serà una miqueta de patiment, depèn on estiguis a la classificació, no? Així que sembla que serà una expectativa fins al final.
Bé, aquesta primera fase es tracta de quedar el més amunt possible, no? Clar, ja ho dèiem, quedar els tres primers seria un èxit terrible.
Clar.
Perquè pràcticament ja treus un pes de sobre, vull dir, ja no has de pensar en res més. Sí, que em feu un altre grup per pujar, que no, evidentment les aspiracions del Moja no és pujar, per tant, amb tota la tranquil·litat del món. Però si no, com a mínim quedar, diguem, potser dels sis primers, no? Perquè llavors representa que el subgrup per la permanència tocarien doncs rivals més per baix, no?
A veure, nosaltres, com sempre he dit, estigui en la competició que estigui, amb l'equip que estigui, doncs sempre competirem per fer-ho el millor possible i estar el més a dalt possible. Per tant, ja ni m'ho plantejo el fet de quedar quart, cinquè, sisè, això ja es veurà, no? En el moment en què arribes i vas veient la realitat del que t'ha suposat la temporada, doncs és quan realment fas aquest suposament de què és el que passarà i on anirem i què farem. Però des de l'inici, partim de zero, com tots els altres equips, doncs simplement em plantejo, tant jo com tot l'estaf tècnic, els jugadors, i se'ls ja transmet el mateix, del fet de lluitar i gaudir fins al final per la màxima aspiració, igual que fan tots els altres equips, no? Partint tots de zero, doncs el que volem és el màxim èxit possible, no?
En tot cas, tornant una mica al Moja, ho parlàvem també amb el president, lloable el compromís total dels jugadors, de pràcticament quasi tota la plantilla, que encara no se sabien si jugaríeu a tercera o a segona, i tots ja deien que continuarien.
Sí, és una de les coses que més em va traure ja des de l'any passat amb aquesta plantilla, és que gairebé és una família, no? Ho podríem dir així, que els jugadors són amics de fa molts anys, ja competeixen fa moltes temporades junts i això és un caliu que costa de trobar, no? Segons quins equips, i en aquest la veritat que estic molt contenta, i com dius, doncs ja es van comprometre a seguir amb l'equip sense saber si estàvem a segona o a tercera divisió. Per tant, això diu molt també d'ells, no? Aquest compromís que tenen amb el Moja i a mi em fa sentir molt bé també, no? Per la part que em toca.
Molts partits de pretemporada, esperem que es puguin fer, esperem que tot que s'arregli, que està tot ja també una mica doncs embolicat, però podríem destacar aquest, no?, de l'11 de setembre, aquest partit del 50è aniversari, davant d'un tercera divisió, davant del Vilafranca.
Sí, doncs bueno, com bé dius, és un partit que serà doncs molt emblemàtic per nosaltres, ens fa especial il·lusió, és l'equip de tercera divisió de Vilafranca, els jugadors s'hi coneixen entre ells, tenim un exjugador d'allí, no?, en Guti, i la veritat que és il·lusionant, no?, si més no, al final jugar contra equips de categories molt més superior a la teva, doncs et fa aquest plus de motivació, de ganes, d'il·lusió, que bueno, doncs que es nota molt aquesta empenta tant a l'equip com a l'estat tècnic, com a la directiva, com a espero i desitjo que l'aficionat, no?
Quan comenceu la pretemporada, Luri? I acabem.
Doncs mira, nosaltres comencem una pretemporada el dia 1 d'agost. I a partir del dia 1 de setembre iniciem la pretemporada convencional a les instal·lacions del Moja, ja preparant i encarrilant el que seria la competició del dia 3-4 d'octubre.
Una pretemporada, perquè com també ens ha comentat l'Atzerà, clar, molts mesos parats i s'ha de fer alguna cosa una mica abans de començar la pretemporada en sèrio, no?
Sí, sí, és important per no patir després lesions o entre d'altres històries que no ens agrada a ningú i que mai desitgem, no?
Molt bé, doncs començarem el dia 8-9 d'octubre, el primer Partit a Aiguadols, mira, partit interessant, no?, per començar. Esperem que tot, com dèiem, s'arregli i es pugui començar bé, doncs...
El 3-4, no? 3-4,
el 3-4, d'octubre. Això, sí. exacte, la primera setmana d'octubre, això.
Exacte.
Molt bé, doncs...
Sí, serà un bon inici.
Exacte. Perfecte, Luri, moltes gràcies i molta sort.
Gràcies, Armand, a vosaltres.
Adéu.
Ho deixem aquí, demà tornem, cuideu-vos molt.
Penedès en xarxa.